Parlem ara amb Oriol Illa, director de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una de les entitats, de fet, integrants del moviment laic i progressista. Bona nit, Oriol.
Hola, bona nit.
Avui el Constitucional ha dictat una sentència on diu que l'Església està exempta de pagar l'IBI, l'impost sobre els béns immobles. De fet, el que avui ha dit el Constitucional ve a donar-li la raó al govern de Rajoy, que ja va recórrer una norma foral de Navarra que obligava l'Església a pagar l'IBI dels seus immobles, excepte els destinats al culte. No sé què n'opines, què et sembla aquesta sentència d'avui del Constitucional?
Bueno, de fet, el que fa és avalar una anomalia, perquè el nostre país, la principal organització privada que té patrimoni, que és l'Església Catòlica, està exempta de molts dels locals, equipaments, universitats, parròquies i edificis que té, i això suposa un greuge amb la resta de ciutadans, amb la resta de propietaris i, en definitiva, amb la resta d'organitzacions. El que fa aquesta sentència és, doncs, avalar aquesta anomalia jurídica que ve determinada per l'acord de l'Estat espanyol amb la Santa Seu i que perpetua un model d'anomalia i d'asimetria en relació a la resta de propietaris.
La solució d'aquesta anomalia ara feia referència a una cosa signada al 79, és a dir, hauríem d'anar molts anys enrere. No sé quina seria la solució per desfer aquesta, no? Això que deies, aquesta anomalia.
Sí, perquè, de fet, el règim fiscal que té l'Església ve, d'una banda, per la legislació general, que les entitats no lucratives tenen, per tant, el règim que afectaria a les entitats similars al que seria l'Església Catòlica, i després, d'una altra banda, el concordat. Aquest concordat és un tractat internacional signat el 3 de gener de l'any 1979, és a dir, molt pocs dies després d'aprovar-se la Constitució, que ve a ser una pròrroga o s'inspira en el concordat que hi havia a l'Estat el 1953. Per tant, no és només un tractat internacional que regula un règim fiscal al règim general que tenim la resta, sinó que, a més, es fa bé amb condicions, podríem dir, predemocràtiques. I des del 79 fins ara no ha canviat res. Per tant, el règim fiscal continua sent no només anòmal, sinó que m'atreviria a dir que predemocràtic.
De fet, quan es pregunta als portaveus de la Conferència Episcopal quants immobles té l'Església, ells sempre diuen que no ho saben. No sé si aquest hauria de ser el primer pas, és a dir, fer un registre exhaustiu del seu patrimoni immobiliari.
Bueno, de fet, seria una obligació de l'Església Catòlica i, sobretot, seria una obligació de l'Estat, de l'administració pública. Insisteixo, el valor aproximat que suposa l'exempció de l'IBI per tot el patrimoni que n'està exempt, que, insisteixo, són parròquies, seminaris, universitats, edificis que són destinats a residències, la casa del bisbe o equipaments d'aquest estil, suposaria, segons càlculs, sinó segons estimacions, entre 700 i 1.000 milions d'euros al conjunt de l'Estat. Per tant, és un volum gens menys tenible i probablement és cert que no hi hagi un cens, perquè això demostra que no hi ha cens que la llei hipotecària permet a l'Església Catòlica tenir figura de registrador de la propietat. És a dir, que aquells immobles com parròquies o esglésies antigues de pobles o municipis que no estan registrats a la propietat a nom de ningú, en virtut d'aquesta llei hipotecària, l'Església se la pot immatricular i passar a ser posseïdor i propietari d'aquesta església, d'aquesta capella, d'aquest equipament. Per tant, és molt creïble que no tinguin el cens fet, perquè fins a data d'avui l'Església Catòlica també té aquesta capacitat d'immatricular béns que no són propietat de ningú, en tot cas que són propietat de la comunitat, no? Del poble o de la ciutat. Per tant, és probable que no tingui. El que sí que és cert és que és la primera entitat privada amb patrimoni, i aquest patrimoni està exempt d'un impost que suposa, per tant, una disminució dels ingressos públics.
Sí, aquesta exempció de la que parles és curiosa perquè davant les proporcions de la crisi que vivim ara mateix, els ciutadans han de pagar, evidentment, els seus impostos i l'Església, que podríem dir una de les propietàries immobiliàries més poderoses o més potents, no paga res de res. No se suposa que, teòricament, hauria de donar exemple o fins i tot, com a signe de solidaritat, pagar de mutu propi aquest impost?
Aquesta seria la part, la segona part del greuge. La primera part seria la simetria jurídica, legal, institucional, econòmica que suposa aquest marc legal privilegiat. I la segona és que el paper de l'Església el que ha fet és no només defensar el privilegi aquest que li suposa, sinó a sobre comparar aquesta simetria amb altres entitats que efectivament doncs, poden ser exemptes de d'IBI, com poden ser les entitats no lucratives o les entitats declarades d'utilitat pública. Però en tot cas el que fa l'Església des d'un punt de vista ètic és en comptes d'assumir la part que pertocaria pagar, dir, no, escolti'm, és que n'hi ha alguns altres que també estan exempts i per tant m'acullo amb aquest dret. No? Aquesta seria la part ètica de manca de responsabilitat de l'Església, sobretot pel volum que suposa. És a dir, no estem parlant d'una entitat petita de barri o de poble o de ciutat, sinó que estem parlant de la primera entitat privada amb patrimoni propi.
Oriol Illa, ha quedat molt clar. Moltes gràcies per atendre'ns, director de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.